El pas endavant de Javi Morcillo, que ens té a tots absolutament enamorats.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Tot i que internament ja se sabia des de feia dies, diumenge ens vam endur un pal en forma de lesió d'Arthur Bonaldo pel que resta de temporada. No és agradable cap contratemps d'aquest tipus en qualsevol futbolista, i més si és arlequinat, però la sensació que tenim és que probablement no es notarà massa aquesta absència. I que consti que no és una crítica al brasiler, ni molt menys, però és que la irrupció de Javi Morcillo ha estat una de les grans notícies de les últimes setmanes. Sovint se'ns oblida que encara està en edat juvenil, però és que està cremant passos a un ritme superior als 19 anys, 19 espelmes que bufarà aquest pròxim dissabte. El de Sants ha passat de tenir un paper força residual durant la primera volta a acumular 6 titularitats en aquesta segona, les 3 últimes de forma consecutiva. Vosaltres mateixos el vau votar ahir com a MVP del partit a Olot. El Sabadell ha trobat mig centre i també un mirall a l'Obrador, renovat fins al 2027. Sembla que els deures s'han fet en aquest cas i és l'exemple a seguir, com dèiem, del famós projecte Lino, del qual avui aquí n'aprofundirem a l'Hotel Suís, avui que és dimarts 11 de març del 2025.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un programa que fem possible amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui es resolen les primeres eliminatòries de vuitens de final de la Champions masculina a 7:15. Barça-Benfica a Montjuïc amb avantatge d'un gol pels de Hansi Flick. Recordem que Pau Cubarsí és baixa per sanció després de ser expulsat a l'anada. A les 9 es juguen l'Inter-Feyenoord, el Liverpool-PSG i el Leverkusen-Bayern. Empat a 1 en el duel català de primera divisió entre l'Espanyol i el Girona. Estuani de penal va igualar en el tram final el gol de Jofre Carreras a l'inici del segon temps. El conjunt perico es distancia a 2 punts del descens amb un partit pendent i els gironins són a mitja taula, pràcticament allò en terra de ningú. I el United, a tot això, ha anunciat un New Trafford, un nou estadi amb capacitat per 100.000 espectadors. I un últim apunt, en ciclisme s'ha presentat la Vuelta Femenina, que sortirà de Barcelona el 4 de maig amb una crono de 8 quilòmetres, segona etapa entre Molins i Sant Boi i acabarà el dia 10 a Astúries. Repassem què tenim avui.
Què es comenta a la recepció?
Com diem, sentirem les paraules de Javi Morcillo després de la victòria a Olot, aprofundint també en aquesta qüestió, en aquest projecte Lino que va anunciar ara fa unes setmanes el president Pau Morilla Giné aquí a Ràdio Sabadell. També recuperarem fragments de l'entrevista d'ahir del Sergi Garcés a Jani Càssaro, que vam poder veure al Tribuna Preferent. A la segona part del programa tenim futbol juvenil, futbol territorial, futbol sala i molt més.
La notícia curiosa.
Estem, com diem, no sé si recordeu que el sabadellenc Alberto Etjogo estava nominat a un premi literari al Japó pel seu Indomable. Doncs ha guanyat aquest premi. Aquest quadern del futbol africà s'ha endut el premi al millor llibre de futbol del 2024 al País Nipó. Per tant, felicitats a l'Alberto i també a la gent de Panenka.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la primera B apertura de Colòmbia a 11:45 de la nit, Real Cundinamarca Atlético.
I a les xarxes socials?
Més que un gol, més que una victòria, molt treball i un llarg procés personal darrere d'aquestes imatges. Gràcies a tots aquells que sempre hi sou allà. Encara queda molt més. És el missatge de Miguelete després d'aconseguir el gol de la victòria, diumenge a Olot, com diem, una piulada de l'atacant del Sabadell ahir a X.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, Jaime Sánchez, i també l'extècnic de waterpolo del club, Xava Gómez.
L'enquesta.
Acabem recordant-vos també que hem habilitat al web de Ràdio Sabadell la votació per triar el millor extrem dret del primer quart de segle, el Sabadell. Dues opcions, Antonio Cañadas o Marc Fernández.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, va, entrem en matèria. 1:09 clavats d'aquest dimarts, 11 de març del 2025, a la meva esquerra, aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés. Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Antonio Cañadas o Marc Fernández?
Hosti, aquesta costa, però com he votat ja, encara que el vot hauria de ser secret, diré...
Aquí està bé, qualsevol dels dos està bé.
Em mullaré, Marc Fernández.
L'heroi d'Ipurua, el principal heroi d'Ipurua.
Sí. Jo crec que el fet de que hagi estat en diferents etapes, més temps aquí, a més en moments molt puntuals, no només per ser l'heroi d'Ipurua, sinó recordem que també va formar part d'aquella plantilla que va guanyar la Copa Catalunya.
Sí.
A mi, en aquest sentit, i mira que Harry Potter era un dels mimats de l'època, ha pogut Marc Fernández.
Votacions obertes des d'avui fins d'aquí a dues setmanes, quan presentarem els extrems de l'altra banda, extrema esquerra, que la gent no pateixi, perquè he vist molt el nom de Manu Lanzarote, que ha sortit amb les últimes hores.
Que l'heu canviat de banda, no? L'heu
sí,
posat
sí.
A...
Ah, però vale, el teu vistiplau també, eh?
Sí? Sí. No sóc conscient, però bueno.
Bé, al final aquí vam considerar, mira, a cama natural... i, per tant, Lanza apareixerà d'aquí a dues setmanes.
Tot i que s'ha de dir que va jugar molt poc, per no dir pràcticament res,
sí,
a cama natural, però bueno, és igual. Està bé, està bé.
Doncs d'aquí dues setmanes sortirà el nom de Manu Lanza, veurem de qui està acompanyat, però insistim que teniu dues setmanetes per votar a Cañadas o a Marc Fernández i dir que les votacions anaven allò gairebé 50-50 en les primeres hores en què hem habilitat aquest formulari al web de Ràdio Sabadell. Dit això, avui, com diem, és dimarts, per tant, com... pràcticament sempre, Sergi Garcés, avui és dia de descans per la plantilla del Centre d'Esports Sabadell i avui venia cap aquí pensant com de diferent hauria estat la setmana.
Ui, tant.
Si no arriba a fer la feina al Sabadell a Olot. Segurament no hauria estat ni de bon tros un dimarts tan plàcid com sobre el paper és avui, no?
Sí, 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 no és de tranquil·litat absoluta, però en tot cas, pel que fa a la vessant estrictament esportiva, la cosa està molt, 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 molt aplanada després de la victòria, de com es va produir, d'aquesta eufòria que ahir comentàvem amb el Sergi Parc, també aquí, recuperant els millors moments d'aquest Olot Sabadell de diumenge, tot plegat, sense perdre de vista la importància de diumenge que ve, eh? Que el partit contra l'Alzira ningú pensi que ha de ser un passeig i que ja tenim la feina feta, ben al contrari, el Sabadell té aquestes vuit sí. finals per endavant, i la primera, no sé si molt assequible o no, però és la primera i la més immediata, per tant, la més important, és contra el conjunt valencià aquest pròxim diumenge a la Nova Creu Alta.
A mi la sensació que em fa és que la tensió anirà allò increixendo en augment durant la setmana, i que ja cap a dijous, divendres, estarem parlant aquí de partit una altra vegada crucial en aquest tram final de temporada del Sabadell. De fet, des del club són conscients d'aquesta qüestió i després explicarem també aquestes iniciatives que s'han engegat per tornar a tenir una bona assistència de públic a l'estadi de la Nova Creu Alta, a la qual, de fet, si no vaig errat, l'últim partit a casa davant el Sant Andreu, els socis de la Gradalino que se'ls va haver de reubicar també se'ls va donar una entrada extra per aquest partit contra l'Alzira de diumenge a les 5. Dit això, avui ens hem volgut quedar amb dos noms propis, Sergi, del partit de diumenge a Olot. Un l'hem dit ja a l'inici del programa, després entrarem més a fons en aquesta qüestió de Javi Morcillo, el projecte Lino, etc. Però l'altre el vam tenir ahir al Tribuna Preferent, el vas tenir tu entrevistant-lo després del partit a Olot, és Jani Càssaro.
Sí, 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 en aquest sentit, sens dubte, un dels noms propis, tot i que ja ho teníem bastant a coll avall per allò de que divendres el propi David Movilla ja havia deixat clar que José Ortega no recuperava, tot i que havia evolucionat molt bé i que, com ja havíem explicat a Ràdio Sabadell, la lesió, que en un principi semblava fins i tot definitiva per aquesta temporada, havia quedat afortunadament en un ensurt, però malgrat això el de Castellbisbal no estava al 100% per jugar contra l'Olot, per tant estava clar que Jani havia de ser titular i es va acabar convertint en un dels noms propis, sens dubte, d'aquesta victòria. Primer perquè tornava a jugar, feia moltes setmanes que no veiem a Jani sota pals, de fet jugant de titular, s'ha de dir, perquè venia d'haver jugat aquests últims minuts en el partit contra l'Atlético Baleares precisament per culpa d'aquesta lesió de José Ortega, però va tornar a jugar L'equip va deixar la porteria a zero, que també feia moltes setmanes que era incapaç al centre d'esports d'allò de baixar la persiana, de tancar la porteria i que no passés, i que a més es va guanyar, que també feia moltes setmanes. Per tant, triple alegria, triple combinació d'alegries les que va tenir Gianni Cassaro. Tot i que quan vam parlar amb el porter lloretenc, d'orígens, anem a dir-ho així, italians, deixava clar que per sobre de tots aquests arguments, Pau, que t'he posat ja d'inici damunt la taula, el més important, allò, no sé si sona molt atòpic o no, ell es quedava amb la victòria, amb la reacció de l'equip, amb aquesta bona vibració que havia tingut el Sabadell en el tram final i amb aquesta alegria, eufòria, en alguns casos, de la comunió entre jugadors, plantilla, cos tècnic i aficionats, reconeixent, això sí, Gianni Cassaro, que la motxilla és pesada, que l'equip està arrossegant aquestes motxilles, però que com a mínim deia a Olot s'havien deixat un parell o tres de pedres de les gruixudes, s'havien pogut deixar allà i ja no s'havien d'arrossegar més.
Molts, molts quilos. Jo crec que s'ha vist en el final del partit, molts jugadors hem caigut a terra de tota la tensió que portem acumulada des de fa moltes setmanes, perquè òbviament aquesta victòria volíem que arribés molt abans, no? I sabem de tots aquests mesos que portem, i per fi ha arribat i realment pues, ens hem tret un pes de sobre, però bueno, ara òbviament això ha de servir per seguir treballant i millorar.
Doncs sí, perquè al final no tot s'acaba a Olot. El Sabadell ha fet un primer pas important, aquest punt d'inflexió, si més no, tornar a saborir el regust d'una victòria, però insistim en l'argument. A mesura que es vagi apropant al partit davant l'Alzira, tornarem a parlar d'aquesta necessitat de l'equip de David Movilla de treure els 3 punts contra un equip de la part baixa de la classificació. Estava pensant en el que deia Sergi. Sembla mentida, i no pel pobre Gianni, perquè al final la feina que va tenir la va resoldre bé, però sembla mentida que acabés el partit amb la porteria a zero.
Sí, sí, la veritat és que el Sabadell va tenir uns quants ensurts, algun d'ells molt ben resolts per Gianni, dels altres, si ens fixem en els dos gols anul·lats, doncs el que ja vam dir durant el directe i el que vam poder explicar ja amb una mica més de deteniment, jugades encertades, molt ajustades, però encertades al cap i a la fi, tant per l'àrbitre com pel seu assistent, però sí, veient com havia anat el partit, com va anar el partit i les ocasions, és cert que el Sabadell també podria haver sentenciat en el tram final, però que ens vam endur alguns ensurts i fins i tot no sé si és un doble motiu de satisfacció veure que malgrat tots aquests problemes o aquestes ocasions que van tenir els de la Garrotxa, el Sabadell fos capaç de deixar la porteria a zero.
Sí, fins i tot el que dèiem, amb un altre col·legiat igual Gianni al minut 10 hauria de potser s'hauria trobat amb la situació aquesta d'haver d'intentar aturar un penal. Si hagués xiulat l'àrbitre aquesta caiguda de Salvans a l'interior de l'àrea, en la pugna amb Sergi Segura, però no va ser així i Gianni Cassaro, doncs després és cert el que dèiem, que va resoldre tota la feina a la perfecció i bé, que va deixar aquesta porteria a zero. Un futbolista, Sergi, jo ho deia fa unes setmanes, crec que el tribuna preferent. Aquí la gent tindrà fílies i fòbies, i hi haurà qui li agradi més Gianni i hi haurà qui li agradi més Ortega. Però la situació de Gianni aquesta temporada no t'hi vulguis trobar mentalment per un futbolista. Ell al final és professional, només faltaria, i ha de fer la seva feina, però et fitxen a l'estiu amb la idea de ser l'1 indiscutible, a l'agost et porten competència de debò amb el fitxatge de José Ortega, amb l'arribada d'un nou entrenador i aquest relleu a la porteria, i ara has de tornar a posar-te sota pals, insisteixo, i amb aquest punt de professionalitat per deixar la porteria a zero.
Sí, 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 i ho va tenir... Ho ha tingut realment complicat, perquè, com dius, ha passat de ser indiscutible, fins i tot amb aquesta competència dura que se li va portar en el tram final del mercat amb l'arribada de José Ortega, però és cert que ja amb Conrad García i després confirmat amb l'arribada de David Movilla, va perdre aquesta condició de titularíssim del Centre d'Esports Sabadell, que ho havia estat en Lliga pràcticament fins aquell moment, com dèiem, un intocable. Per contra, ara venia d'unes setmanes doncs havent d'assumir aquest rol de suplència, i un dels aspectes que vam voler parlar amb ell precisament és aquest, no? El factor a vegades que queda molt més amagat, que és, tu, seran jugadors, són professionals, han de saber afrontar tot el que els hi vingui per endavant, però, com sempre es diu en aquests casos, per darrere de tot això hi ha la persona i també no ha de ser gens fàcil. Doncs bé, en una situació complicada, com estem dient, no senzilla de gestionar, En el seu cas, ell ho deixava clar. Difícil d'assumir tot plegat, fent-se fort i sobretot deixant doncs, una paleta d'ingredient que hauria de servir per moltes coses a la vida. Allò de, quan més difícil està el tema, doncs a treballar encara més fort, com a mínim per demostrar que no t'has vingut avall.
Ha sigut dur. Cap jugador no vol jugar. Òbviament tots volem jugar. Sabem que això és un esport d'equip i que hi ha moments on tots tenim el nostre espai, el nostre moment d'importància. Com sempre ha dit, José és un grandíssim porter. I bueno, va haver-hi aquesta situació, però a títol personal pues, està clar que ho passes malament, vols jugar. Va ser dur, però al final sempre m'he basat en la feina. Crec que s'ha treballat molt bé, tant abans quan jugava, quan després quan no jugava. I això són decisions que no depenen de mi.
Ahir, de fet, Sergi, mentre sonava aquesta entrevista, tenia un ull posat al chat del canal de Twitch i realment va agradar la sinceritat, la transparència, la contundència fins i tot, no?, de Gianni en aquesta resposta.
Sí, i sobretot perquè no és fàcil trobar-te, en aquest cas, un futbolista, però bé, podria valdre, com t'he dit abans, per moltes situacions de la vida, algú que reconegui obertament això. Que no és fàcil, que no és tan senzill com dir, doncs mira, ho assumeixes i tires endavant, sinó que hi ha moments realment més durs d'aquells que es veuen, i sobretot, doncs al mateix temps, aquesta capacitat de dir, bé, un cop ho paeixes el cop, per dir-ho així, i un cop has de tirar endavant, no queda un altre que treballar. I en aquesta, i t'he portat una més de Gianni Càssaro gairebé en la mateixa línia, del que pot passar d'ara en endavant, perquè, evidentment, ve de fer un molt bon partit l'equip, o un bon partit l'equip, on a més es va deixar la porteria a zero amb un bon protagonisme per Gianni Càssaro. Si tot va normal, tant de bo que sí, José Ortega ara sí està a disposició de David Movilla pel partit de diumenge.
La pregunta del milió, eh?
Té una papereta complicada aquí el tècnic de Baracaldo. Si vol ser coherent amb ell mateix, és evident que haurà de tornar a jugar José Ortega.
Perquè era el seu número 1.
Perquè era el seu... Sí. Però, al mateix temps,
sí.
El que dèiem, el que ha vingut darrere li ha posat realment un debat damunt la taula. En una altra situació, et diria, ha desaprofitat o no ha estat capaç d'aprofitar, per dir-ho més suaument, Gianni Càssaro al seu moment. Clar, venim d'haver-ho aprofitat, jo crec que a la perfecció. Però això ja, com dic, papereta per David Movilla, que no t'hi vulguis trobar. Per la seva banda, passi el que passi, doncs insistint en aquesta recepta, no?, del treballar, 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 i sempre que l'equip et necessiti, està a disposició i preparat per tot allò que et toqui afrontar.
Nosaltres, el jugador, ens hem de centrar en la nostra feina. En aquest cas, jo també amb en Toni, l'entrenador de porters, que fa una feina brutal, i nosaltres seguim amb la línia aquesta, no? De millora, de ser millors porters, d'entrenar millor, de ser millors, i d'aquesta manera pues, ajudar l'equip, toqui qui li toqui.
Doncs veurem a qui li toca aquest diumenge a les 5 davant l'Alzira, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Un debat, com dèiem ara, que segur que s'anirà intensificant també durant la setmana a mesura que s'apropi al partit. Veure si David Movilla continua apostant per Gianni Càssaro o si torna al pla original amb José Ortega, si és que el de Castellbisbal doncs el veu també en plenes condicions per jugar aquest cap de setmana, per sortir d'inici davant el conjunt blaugrana. Això pel que fa a Gianni, però l'altre protagonista del dia que hem escollit nosaltres, Sergi, el dèiem al principi, és el de Javi Morcillo.
Sí, per la majoria, en aquest cas dels oients de Ràdio Sabadell, del Sabadell en Joc, l'MVP d'aquest Olot Centre d'Esports Sabadell, Javi Morcillo, que evidentment va tenir una actuació més que destacada, va completar el barceloní un partit d'allò que es diu amb notable alt i sobretot gairebé amb les senyes d'identitat que són marcades a la casa, allò d'aquest punt d'intensitat, de bon joc, de ser coherent amb tot el que ha de portar dins del terreny de joc, i vam veure doncs, un Javi Morcillo que a més al final del partit, si tothom estava content, jo crec que ell va sobrepassar en graus el que era la mitjana general. Va saltar i ho va celebrar gairebé més
que
ningú.
Sí, es va veure en imatge, la imatge televisiva. De fet, just el xiulet final és Javi Morcillo just davant de l'afició del Sabadell saltant i puny a l'aire com si hagués guanyat un títol. Estava, explosió d'alegria.
Estava exultant, sens dubte. El jugador barceloní jo crec que és la viva imatge d'allò del que dèiem, d'aquestes ganes que hi havia i d'aquesta necessitat que tenien els jugadors del Sabadell de treure's de sobre ja aquest mal sabor de boca de la no victòria, que per sort es va trencar, en aquest cas, al municipal d'Olot. Al final del partit, assegurant per la seva part que això, que tot i que no ha fet més que començar i que li queda molt recorregut, era molt necessari, era gairebé imprescindible, diu Javi Morcillo, que estem davant del punt d'inflexió que necessitava la plantilla, tant de bo que sigui així, per aquest tram final de temporada.
Queda molt, està clar, però bueno, portàvem moltes setmanes sense guanyar i crec que avui és un punt d'inflexió. L'equip porta molt de temps treballant bé i estem tranquils, sabem el que hem de fer i bueno, a poc a poc i anar guanyant.
Doncs pas a pas, a poc, diu Javi Morcillo, però també amb aquesta necessitat, ho deia just al final, d'anar guanyant. Sergi, al final és una obvietat que si el Sabadell vol acabar de reenganxar-se del tot a aquest tren de la part alta de la classificació i lluitar pel play-off en les 8 jornades que queden, haurà de guanyar. Aquí la gent pot començar a fer càbales i números, i sempre insistim en aquest discurs, en la línia d'anar a sortir a guanyar el pròxim partit i ja veurem què passa d'aquí 15 dies. Però a ningú se li escapa que has de guanyar 5-6 partits pel cap baix per estar allà.
Més 6 que 5, segurament, tot i que dependria una mica de la combinació de resultats i del que facis amb els altres 2-3 partits. Clar, no és el mateix que no guanyar-los empatant que no guanyar-los perdent. Però bé, dit això, és evident, li queden 8 finals al Sabadell. Els arlequins no volen dir l'última paraula i sobretot perquè el que estem dient, Pau, la matemàtica i la igualtat que hi ha en aquest grup tercer de la segona federació, el que et convida a pensar és que, home, som a temps. Si els de David Movilla realment s'ho creuen, són a temps de reaccionar. I en aquesta línia apunta també Javi Morcillo que l'objectiu no ha variat ni un punt respecte a l'inici de temporada, que potser s'ha passat per aquest sotrac complicadíssim, però que l'objectiu, que no ha de ser un altre que el de lluitar per l'ascens, continua ben viu.
L'objectiu nostre sempre ha estat aquest, passi el que passi. Si la setmana que ve pues, punxem que no passarà, pues, seguirem intentant mirar cap a dalt i l'objectiu és el mateix des de la jornada 1 fins ara.
Doncs no ha variat l'objectiu, diu Javi Morcillo, insistim, un dels grans protagonistes de les últimes hores en l'òrbita Centre d'Esports Sabadell. De fet, ara rescataré, ja que està escalfant per la banda, per tornar a seure en aquesta cadira, Sergi, rescataré un tuit, una piulada de l'Adriana Arroyo, que feia l'altre dia al final del partit a Olot, i deia, i que Javi Morcillo només hagi estat titular 7 cops en el que portem de Lliga, en les 26 jornades. Clama al cel, que diria.
Sí, segurament. És cert que durant molta etapa, i en això ens referim més a la primera meitat de la temporada, amb David Català a la banqueta, la manera de jugar, tant amb Burri, Cortés, era allò poc espai per Javi Morcillo, o David Català no li va saber trobar, o no va veure a Morcillo amb aquestes possibilitats. Per contra, sí que és cert que ens hem d'aferrar a les últimes tres cites, les tres últims partits del Sabadell, amb aquestes tres titularitats consecutives que ha tingut Javi Morcillo, dos últims partits, a més, completant-los de dalt a baix, jugant els 90 minuts, tant davant l'Atlètic Balears com davant la Unió Esportiva Olot. Important per l'equip, important en aquesta nova, anem a dir-ho així, nou rol que està tenint dins de l'engranatge, i un Javi Morcillo que l'hem trobat molt i molt i molt agraït a la confiança, sobretot de David Movilla, com diem, en aquest tram que estem vivint ara mateix de la temporada 24-25.
Molt content, al final tot jugador vol jugar, tindrà minuts. El míster crec que m'ha donat la confiança aquesta que tot jugador necessita, i estic encantat i supercontent amb ell i, bueno, avui especialment per la victòria.
Normal que estigui encantat Javi Morcillo amb el protagonisme que està tenint amb David Movilla, perquè realment ara ho repassava amb dades, són 6 titularitats de Morci en aquesta segona volta. La primera va ser amb David Català contra el Torrent, el dia que és destituït.
L'últim dia, sí.
L'últim dia, a partir de llavors, si no m'erro, perquè vaig una mica perdut ja amb els números, però són 7 partits en Lliga de David Movilla, si no vaig errat, són 5 titularitats de Sants amb el tècnic de Baracaldo. Per tant, des d'aquí el cos tècnic encapçalat pel Basc, doncs ha vist que el jove futbolista, que insistim que dissabte complirà 19 anys, està a un molt bon nivell de forma, superior segurament al de la resta de companys del mig del camp, i que aquí, com se sol dir, com diu el tòpic, no es miren els DNIs, i si el nano està per jugar, doncs el terreny de joc, i està explotant realment Javi Morcillo amb el Centre d'Esports Sabadell. Tant de bo que continuï aquesta progressió en les últimes, o en les últimes jornades d'aquest campionat de Lliga, i el futur ja veurem. Perquè aquí ja algú patia ahir al Tribuna Preferent, Sergi, amb el futur de Javi Morcillo. Hem de dir que està signat fins al 2027 i, a diferència potser d'altres futbolistes, no amb una clàusula, desconec la quantitat, no sé si tu també la tens present o no, però pel que se'ns va dir en el seu dia, no és una quantitat minsa, no és una quantitat que pugui venir allò...
Era prou important, sí. Com per si algun equip s'engresca i amb raó amb Javi Morcillo, partint de la base del que diem, eh? Ja estàs comentant, estem parlant d'un jugador encara en etapa juvenil, eh? O sigui, avui encara en edat juvenil, per tant, li queda recorregut per deixar de ser, per exemple, sub-23, que és quan diem que els jugadors moltes vegades són autèntics caramelets. Una xifra no impossible per a equips grans, per dir-ho així, i que faria un bon favor al Centre d'Esports Sabadell, posats a perdre algú com Javi Morcillo, que tant de bo, per contra, ja sé que ell segurament potser no està tan d'acord, o sí, no ho sé, però que tant de bo per molts anys que el puguem gaudir aquí al Centre d'Esports Sabadell.
Com a mínim una temporadeta més de Javi Morcillo al Sabadell estaria bé.
I si no, que pagui algú per caixa. Però
correcte.
Bé.
A tot això, ara mateix, Javi Morcillo... Mira que aquesta etiqueta ha anat variant, eh, amb els últims anys, perquè hem tingut els noms aquí de, vaja, Samacut, els David Estals, Sergi Altimira, Sander Ballero, Pau Fernández fins i tot, que també continua estant a la plantilla. Però ara mateix segurament Sergi és el mirall principal, Javi Morcillo, d'aquest Obrador Arlequinat. Aquella sensació que si les coses es fan bé i hi ha talent al darrere, es pot debutar al primer equip del Sabadell i tenir un rol important, encara, com dèiem, en edat juvenil. I això ens porta a parlar d'aquest anomenat Projecte Lino, que va anunciar aquí Pau Morilla Giné fa un parell de mesos en aquella entrevista que tenia al plató de Ràdio Sabadell. Segurament no inclourem, no s'hauria d'incloure Javi Morcillo en aquest projecte com a tal.
No, segur no, ja pel rol que té, eh? I per aquest ser peça, no en dinàmica, sinó de ple dret en el primer equip, però sí un bon exemple del que hauria de ser pels que vulguin formar part o hagin de formar part d'aquest projecte Lino.
Doncs avui hem volgut aprofundir en aquesta qüestió amb aquest reportatge que ens ha deixat gravat el Sergi Parc.
Per definir el projecte Lino, res millor que escoltar-ho en boca del president del Centre d'Esports, Pau Morilla Giné, quan ho revelava en una entrevista a Ràdio Sabadell el passat desembre.
No només és elevar, sinó que també és identificar talent una mica millor i més aviat i assegurar-nos que aquest talent no marxa gratis. Perquè hi ha hagut molt de bon de talent, però evidentment hem d'intentar establir mecanismes de seguiment, mecanismes de tecnificació individual i de seguiment individual i de dir, vale, tenim grans equips, però hi haurà 3 o 4 o 6 o 7 jugadors que de 19 a 15 anys, per exemple, els hem identificat amb un potencial molt més alt.
L'objectiu, doncs, és clar, evitar que repeteixin casos com els d'Altimira o Sander. Ja no perquè marxessin, perquè al final, i com deia Morilla Giné, hi ha fets que són inevitables, i la realitat indica que el Centre d'Esports a dia d'avui és a Segona Federació i és gairebé impossible no agafar segons quin tren. La qüestió rau en el com, si han de canviar d'aires, que no sigui de forma lliure.
No esperarem a que acabi la temporada i que estem en risc de que ningú marxi gratis, i si ens hem en algun moment de fer un tret al propi peu, en el sentit de que hi ha jugadors que potser voldríem que juguessin molt més perquè ens convenen, però que realment no formen part d'aquesta estratègia, si ens hem d'autoimmolar una vegada a canvi de tenir una visa a navegantes de 30 jugadors dels següents 6 o 7 o 8 anys, ho farem.
Des de l'Obrador ja fa mesos que hi treballen. De fet, Oriol Casals, el director esportiu de la base, hi fa referència així.
Feia anys, doncs, ja es feia, era una altra manera potser de funcionar, però sí que és cert que quan Lucas aterrissa aquí en ple mercat d'estiu, una de les poques converses que podem tenir ell i jo em diu molt clar que és que des de la propietat, doncs, tenen molt clar que volen apostar fort per la cantera. Hem de seleccionar molt bé amb qui volem apostar, i a partir d'aquí el que fem és, doncs, apostar per ells, i evidentment ells han d'apostar per nosaltres, perquè si no això no té cap sentit.
L'últim exemple ha estat el de Alonso Zamora, un jugador del cadet A i que ja promociona amb el juvenil C i ha entrenat amb la selecció catalana sub-16, i qui fa uns dies va signar el seu primer contracte professional amb el centre d'esports. O un altre és el de Fran Rivera, futbolista del juvenil A, qui fa unes setmanes va allargar el seu vincle amb el Sabadell fins al 2027, és a dir, com Morcillo. Sota el paraigües d'aquest projecte Lino, Casals parla de l'objectiu amb ells.
Donar-los, dintre de les nostres possibilitats, totes les eines possibles perquè aquests jugadors puguin arribar a ser jugadors del nostre primer equip. Això és un llarg recorregut, és un recorregut dur, és un recorregut de moltes hores, de molt sacrifici, i el que fem és això, doncs intentar detectar quins són els jugadors que realment tenen les capacitats però que s'han de polir des del factor mental, des del factor físic, des del factor tècnic i tàctic, i el que fem és incidir amb ells. No els hi regalarem res, els hi hem dit amb ells. Això no va de que ho regalarem al primer equip, això va d'intentar donar-vos les eines perquè realment pugueu arribar. Però és un recorregut que serà dur, evidentment, però estem allà.
Casals deixa clar també que des de l'Obrador Laquinat es fa aquesta aposta molt clara per explotar el talent de casa, però el jugador ha de donar també tot de la seva part perquè el projecte funcioni.
El tant per cent, doncs bueno, veurem, tant de bo sigui un 100%, la veritat, però bueno, anem pas a pas, i aquí hi ha un tema també. És a dir, nosaltres apostem, però el jugador ha d'apostar. Si el jugador no aposta per nosaltres, doncs això no té cap sentit. És un tema d'amb dues direccions, i com a club el que tenim molt clar és que estem invertint i estem apostant i posant molta gent i moltes eines a favor d'aquests jugadors, i això ha de ser bidireccional. Llavors, bueno, el tant per cent, el rendiment dels jugadors ens ho marcarà si arriben o no.
El projecte Lino està en marxa, una aposta de futur que ha de servir per fer créixer el primer equip del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs aquest era el reportatge que ens deixava el Sergi Parc sobre el funcionament d'aquest projecte Lino, amb les paraules, trobo, força encertades de l'Oriol Casals, del director esportiu de l'Obrador Arlequinat, del futbol base del Centre d'Esports Sabadell, Sergi, i sobretot amb els primers noms, ara els escoltàvem, però que ja els tenim damunt la taula, Fran Rivera, aquest extrem del juvenil A, que ha estat tocat físicament en les últimes setmanes, mesos. No l'hem pogut veure massa últimament, després d'aquell debut al camp d'esports de Lleida. I el nom que coneixíem també la setmana passada, el d'Alonso Zamora, central del cadet. Per tant, ara mateix segurament serien els dos noms públics, no?, d'aquest projecte Lino.
Sí, com a mínim els dos que han sortit, com dius tu, a la llum, no?, que el club els ha anunciat com a tal i que els ha posat, en el bon sentit de la paraula, en aquest aparador per ser. En aquest cas, sí, dèiem abans, Javi Morcillo, el concepte de ser referent o no, o sigui, el mirall en el qual reflecteixi i no es vulguin reflectir els jugadors, però bé, en aquest cas està clar, que aquests altres noms, doncs és això, jugadors de futur, amb molt recorregut encara, algú pensarà fins i tot un punt prematur, però tal com funciona el futbol, malauradament, sí, sí. I aquí és una opinió molt personal, malauradament, són jugadors que has de blindar ja. Si no, és que quan tu li veus alguna cosa, és evident que és molt fàcil que algú de fora també els hi vegi aquesta cosa i t'acabis quedant en un pam de nas després d'haver-los tingut aquí uns anys en formació. Per tant, com a mínim que el Sabadell tingui clar quin és el camí que ha de marcar amb aquests jugadors, com deia ara l'Oriol, que els jugadors també ho tinguin,
sí,
clar.
Sí, 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 bidireccional.
I a partir d'aquí,
sí, sí,
doncs mira, només el futur, la progressió, l'evolució, etcètera, sabent que no sempre s'encerta, o que hi ha altres jugadors que potser no formen part d'aquest projecte, que tenen una evolució, una explosió en edat una mica més tardana i que no els has vist a venir. Però amb això has de jugar i has de saber arriscar.
Bé, aquí podríem incloure també un tercer nom que se m'oblidava, però estaria al límit, el d'Ali Càmara, que va ser renovat la temporada passada fins al 2026, que ho està fent prou bé amb el filial les últimes setmanes. Per tant, també allò no seria tan clar com els casos dels cadets i dels juvenils com a tal, però també és un altre jugador pel qual va apostar el Centre d'Esports Sabadell la temporada passada, i enguany doncs està fent feina al filial de Conrad García. Un parell de qüestions més, Sergi. D'una banda, ara em fas de seguida l'agenda, però de l'altra tenim pendent parlar d'aquesta promoció que dèiem, de les entrades que va engegar ahir al Centre d'Esports Sabadell. A mi em fa aquell xup-xup de dir, el club són conscients que és un partit important i volen que, com a mínim, els gols de l'estadi presentin un bon aspecte.
Sí, que venen partits importants, que ho han de ser tots, tant de bo, tots siguin molt importants, però que sempre diem que per fer la segona passa primer has de fer la primera, i la primera és aquest diumenge contra l'Alzira, segurament, que se m'entengui, no és un equip d'aquells que et crida molt l'atenció així sobre el paper, però és que ara mateix no t'has de fixar en què crida o no crida l'atenció.
És l'últim diumenge a les 5 de la temporada.
Correcte, teòricament sí. Si aquest any la federació no els hi dona per inventar alguna cosa diferent, si agafem com a referència els últims anys, tot això ho diu el Pau Vituri, per si algú va despistat, perquè les jornades unificades, és a dir, el partit a casa contra el Badalona Futur i la posterior sortida a Mestalla en l'última jornada, tant de bo, amb coses en joc en tots dos casos, si no canvia els últims anys, la segona federació ha jugat diumenges a les 12. Per tant, sumant-li que ha de venir el Mallorca B, que ha de venir la penya deportiva Santa Eulària i que acabaríem contra el Badalona Futur, com dius, últim partit sobre el paper de Lliga Regular que s'ha de jugar a les 5 de la tarda. Els altres 3 s'haurien de jugar diumenges al migdia.
Doncs a 5 euros, aquestes entrades al Gol Nord i a la Grada Lino les poden comprar tant els socis com els no socis a aquest preu de 5 euros, preu popular. I ara sí, rematem-ho amb l'agenda.
Molt ràpid, perquè a més ja ho comentàvem ahir, la curiositat que l'equip demà tindrà de nou, igual que la setmana passada, doble sessió, pel matí a Sant Oleguer, per la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta, pel mig parlarà Miguelete, hem parlat avui dels dos noms propis del diumenge, evidentment, l'altre gran nom és el de l'autor del gol que va donar els 3 punts davant l'Olot, que és el jugador andalús, que tampoc no ho ha passat bé, demà tindrem oportunitat de poder parlar amb ell, i tot pensant en aquesta cita de diumenge, recordem, 5 de la tarda, com deies, Pau, des de mitja horeta abans això no canvia, amb tota la banda del Sabadell en joc.
Doncs demà ens saludem i ens escoltem des de la Nova Creu Alta. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones, amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. 3 minuts i seran 3 quarts de 2. Mal cap de setmana, tot això en categoria formativa, perquè els dos màxims juvenils A de la ciutat van punxar contra rivals o bé assequibles o de la seva lliga. És el cas, per exemple, del Mercantil, que després d'un bon paper en el Tourmalet va perdre 2-0 al camp del Racing Zaragoza, un rival directe per la salvació. De fet, la classificació s'ha comprimit molt i els blaugrana continuen marcant la permanència, però amb un sol punt de marge respecte al Badalona i el mateix conjunt saragossà, amb el qual, per cert, han perdut la baraix particular. Els mercantilistes van encaixar l'1-0 en el minut 10 i ja van anar a remolc tota l'estona. El tècnic Òscar Tutó destaca la importància de la fortalesa mental per afrontar el tram final de temporada.
Està clar que aquesta categoria és molt igualada i que tots els partits són hiperexigents. Ni la setmana passada érem tan bons per haver guanyat l'Espanyol, ni ara estem ja descendits per perdre contra el Racing. I tenim que ser forts de cap, quedaven 21, ara queden 18, i tenim que intentar sumar el màxim possible.
Aquest pròxim cap de setmana, per cert, no hi ha lliga a la divisió d'honor, amb la qual cosa una setmana extra per preparar un altre duel vital davant l'Atlètic Balears, rival en descens, però aquest més distanciat, a 12 punts del Mercantil. I per la seva part, el juvenil A del Sabadell ha caigut de les posicions d'ascens a divisió d'honor després d'empatar a 1 a Olímpia davant l'Olot, un rival de la zona baixa. Els olotins es van avançar al quart d'hora de joc de la represa, però Jandro Carrasco va empatar gairebé d'immediat i no va poder completar la remuntada al conjunt arlequinat. La victòria de la Grama, de la Fundació Grama, davant l'Adam B per 2-0, ha provocat que els colomencs siguin ara el segon millor A per un sol punt. En total, és la tercera setmana consecutiva sense guanyar i així analitza la situació l'entrenador Albert Milà.
La realitat és que crec que és la segona setmana que l'equip està fora de la zona d'ascens en tot l'any, de les 21 setmanes que portem. I, bueno, és cert que podríem haver fet més punts, és cert que podríem estar més endavant, però és una categoria molt competitiva i hem d'aconseguir agafar aquesta tendència positiva i guanyar-ne dos o tres seguits, sabent que és molt complicat, però és que és el moment ara per fer una passa endavant, perquè són aquests 4 o 5 partits abans de Barça i Espanyol que ens venen les tres últimes, fer una passa endavant i aconseguir una miqueta de coixí per intentar arribar una mica més tranquils al final.
Aquest cap de setmana el Sabadell visitarà el Narcís Sala per enfrontar-se al Sant Andreu. I en futbol territorial, a la segona catalana, vam tenir aquest diumenge el 9è derbi sabadellenc de la temporada, en aquest cas entre el Sabadell Nord i el Can Rull Rómulo Tronchoni. Pau Rocha, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Vitorí.
Un derbi que va acabar amb empat a un i que, a efectes classificatoris, té un regust agradolç perquè el Sabadell Nord ha deixat de ser el QE, però també se li ha allunyat la salvació.
Així és, després de l'empat contra el Can Rull, el Sabadell Nord ha abandonat el fanalet vermell del grup quart de la segona catalana, ja que ha empatat el Navàs a 16 punts, però per gol a veraix els de Canoriac han avançat els del Bages. Tot i això, el nou QE, el Navàs té un partit pendent contra el Barberà de la jornada 20. La mala notícia, però, és que la permanència pels de Canoriac està una mica més lluny que al començament de la jornada. Ara, l'equip que marca la salvació és precisament l'últim rival dels de Cristian Barea, el Can Rull, amb 6 punts més que el Sabadell Nord. Aquestes eren les sensacions del tècnic visitant Damián Brocal a l'acabar el partit.
Un poquito de difícil de assimilar un poquito todavía, pero bueno, 5 jornadas sin perder, en un campo donde sabíamos que aunque iban últimos no iba a ser fácil. Creo que hemos salido un poquito con mucho respeto a ver cómo iba a ir el partido, sobre todo porque sabíamos que iba a ser muy largo y hemos intentado pues salir con esa condición de estar tranquilos y nos ha costado meternos en el partido.
Un empat insuficient pels dos equips, pel Sabadell Nord perquè no els apropa a la salvació i pel Can Rull perquè ja es veien amb els 3 punts a la butxaca. L'entrenador del Nord, Cristian Barea, analitza així el partit.
Los primeros 55 minutos hemos sido muy superiores. Es verdad que luego el partido se rompe y ellos tienen alguna oportunidad. Realmente no nos han chutado prácticamente a puerta quitando el gol. Entonces, bueno, ha sido un partido que el empate, pues bueno, es malo para nosotros porque estamos en la posición que estamos, que creo que deberíamos haber ganado por méritos, pero bueno, 1-1.
Els de la zona oest van avançar-se al poc de la represa, però els del nord van empatar les acaballes del partit amb un golaç de falta. A l'acabar el maig, Barea va desfer-se en elogis cap al golejador Ivan Baudet.
En el balón parado creo que tenemos al mejor lanzador de faltas de la categoría probablemente, y esto hace mucho. Entonces, bueno, no siempre le toca jugar a titular, pero cuando le toca lo hace muy bien.
La pròxima jornada pot esdevenir clau pel Sabadell Nord, ja que visiten el Barberà d'Andalusia, que amb 23 punts està en una posició per sobre del Can Rull i a 7 punts del Nord. El Can Rull, per la seva banda, rebrà el Sant Quirze, equip amb aspiracions de play-off, però cal afrontar el partit amb optimisme.
Creyendo en nosotros, el equipo está muy unido, compite muy bien. Sinceramente, veo que el equipo quiere y nada, con la personalidad que tenemos hasta ahora de tener el balón, i a por los 3 puntos, por supuesto.
Doncs aquest és el resum, l'anàlisi d'aquest empat a 1 en el 9è derbi de la temporada entre el Sabadell Nord i el Can Rull Rómulo Tronchoni. Els altres dos equips de la ciutat, el grup 4, Pau, la Sabadellenca i el Tibidabo, tenien duels directes i podríem dir que no van sortir mal parats.
La Sabadellenca va guanyar l'Avià per 2-4 en un duel directe per la permanència i posa així un coixí de 4 punts de distància amb el descens. Els de Campoamor van remuntar el 2-1 amb el que els del Berguedà van arribar al descans i van haver de resistir al final del partit després de quedar-se amb 9 jugadors al temps de descompte. D'aquesta manera, la Saba deixa enrere una ratxa de només una victòria des del mes de novembre. El tècnic Juan Carlos Rodríguez afronta els últims 9 partits com 9 finals.
Ahora vienen los partidos difíciles, que quedan 9 partidos. Nos quedan 9 batallas para la salvación y bueno, a ver si sacamos más puntos que saquemos la primera vuelta, que sería lo importante.
D'altra banda, el Tibidabo va empatar 1 contra el Sant Quirze en la lluita pel play-off i veu com les posicions de privilegis s'allunyen a 3 punts després de la victòria del Fàtima. Ara mateix, del quart classificat al Berga fins al 9è, el Tibidabo només el separen 3 punts. O sigui que la part noble de la taula està igualadíssima.
Doncs veurem com li van les coses al Tibidabo Torre-Romeu, que és l'únic equip dels 4 de la ciutat que té aspiracions de classificar-se pel play-off d'ascens a Primera Catalana. Gràcies, Pau Roig, que vagi bé.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Onze minuts per arribar a les dues. Entrem en setmana de derbi a la segona B de futbol sala. A més, un partit que podria ser històric, ja que la Pia, l'escola Pia, podria perdre la categoria aquest mateix dissabte. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Un descens que fa setmanes que podríem dir que ja és virtual, però que aquest cap de setmana es podria convertir en matemàtic del tot.
Sí, la Pia, com dius, ja fa setmanes que competeix per allargar el moment del desenllaç final. Aquest mateix cap de setmana els de Pedro Donoso no van poder aconseguir la segona victòria consecutiva i van caure per 4-1 davant el Barceloneta. De fet, en tota la temporada els escolapis no han sigut capaços d'encadenar 2 victòries seguides i això, entre altres coses, fa que es trobin tan avall a la taula. A la pista del Barceloneta, els de Pedro Donoso van aguantar la primera meitat i van marxar al descans amb empat a 0, però a la represa els locals es van avançar ràpidament amb 2 dianes. Al tram final, Pepe Font retallava distàncies pels escolapis, però obligats a jugar de 5 van rebre 2 gols més a les acaballes del maig. Carlos Povedano es el capitán del equipo.
Sabemos que Barcelona es un gran equipo con grandísimos jugadores. Sabemos que no está haciendo su mejor año, como tú bien has dicho, por motivos deportivos o extradeportivos, y queríamos sumar los 3 puntos. Veníamos con confianza de una buena semana de trabajo, de sacar los 2 últimos partidos en casa, y queríamos pues continuar con esa buena racha fuera de casa, pero no fue posible.
Com dèiem, ara mateix la Pia és penúltima amb 15 punts, a 16 del Bisontes de Castellón, que marca la salvació, i a 17 del mateix Barceloneta i de les Corts.
Per fer una mica de càlculs, Oriol, que vaja, ho ampliarem el divendres amb la prèvia pura i dura d'aquest derbi, però què hauria de passar perquè la Pia allargués una setmana més les opcions matemàtiques de salvar-se a la segona B?
Per començar, si la Pia cau dissabte contra la Natació Sabadell, perdrà automàticament la categoria. Després, en cas d'empat, haurà d'esperar que Bisontes perdi, i si guanya, també haurà d'estar pendent de que els castellonencs no guanyin i que Barceloneta i les Corts perdin. Però, com dius, ja ampliarem la prèvia tots els càlculs. Més enllà d'això, i sabadors que, més que probablement, que un moment o altre s'acabi consumant aquest descens, Povedano assegura que ells no baixaran els braços i continuaran lluitant fins que sigui matemàtic.
Sabíamos de antemano que la situación era y es muy, muy complicada. Aún matemáticamente no se ha consumado, pero desde dentro del equipo, tanto el staff como los jugadores, lo que queríamos es alargar esa situación lo máximo posible, que no queden 6 jornadas y la Pia esté descendida, que si tiene que pasar, que pase cuando queden 3, 2 o 1, o si se puede salvarse. Ahora matemáticamente está prácticamente imposible, pero se luchará en todos los partidos como si estuviéramos para luchar la salvación.
Veurem, doncs, si la Pia aconsegueix el derbi allargar, com deia Povedano, el moment en què certifiqui el descens dels escolapis.
I al pol absolutament oposat de la classificació trobem un Sabadell, un Natació Sabadell, perdó, que arriba al duel com a segon classificat de la Lliga després de la victòria 5-4, victòria agònica amb remuntada inclosa al Pavelló Nord. La vas poder presenciar, Oriol Ferran, davant sí. El Covisa Manresa.
Sí, Pau, va ser un partit completament boig, on el club, quan faltaven 5 minuts per la botzina final, perdien per 1-3. Un doble penal de Dylan Moreno i un gol als 30 segons després de David Estevez empataven el partit. Poc després, Raúl Martín capgirava el marcador i ja a l'últim minut, Germán Escudero marcava porta buida. Quan semblava que la victòria cauria pel costat nedador, els manresans retallaven distàncies i sobre la botzina gairebé empaten el partit. Però primer el pal, després Josep Maria Martínez i finalment el mateix Germán Escudero aconseguien salvar el gol i assegurar la victòria pel Natació Sabadell. Raúl Martín, autor del 4-3, explica el moment del gol.
Puc dir-ho que no sé ni com ha sigut. Recordo córrer, només. Ha sigut, bueno, emocionant, perquè nosaltres hem cregut. Quan he estat a la banqueta he dit que havíem de creure fins al final. Un partit és molt llarg, som 5 contra 5, però sí que és veritat que quan fiques, no saps si ficaràs o no, però quan fiques no t'ho esperes i no saps ni com passa, no?
amb la victòria. Junt amb la relliscada de l'Indústria es ve a la pista de l'Hospitalet, els de Jordi Marín recuperen la segona plaça de la Lliga i tenen gairebé a tocar la classificació pels play-off d'ascens. Ara mateix es troben a 7 punts de l'IFAC i Alacantí, que és el primer equip que es quedaria fora de les fases.
Doncs partit clau aquest derbi pel club per mantenir-se a la part alta de la taula. Acomiadem l'Oriol Ferran. Gràcies, Oriol.
Que vagi bé.
I ho rematem perquè després d'aquesta victòria contra el Manresa, el mateix Oriol Ferran va poder conversar uns minuts amb el tècnic del club, Jordi Marín.
Amb Jordi Marín, primer de tot, molt bon migdia, Jordi.
Bon migdia.
Victòria 5-4 davant el Covisa Manresa, en un partit que ha sigut autènticament boig. Com ho has viscut des de la banqueta?
Pues tal qual ho dius, amb molt males sensacions a l'inici, perquè l'expulsió de Luis ha sigut un cop dur per l'equip. Hem hagut de defensar molts minuts a la primera part i hem patit molt, la veritat. Al final de partida ha estat una mica boig. Crec que hem merescut remuntar per l'esforç que hem fet sent més ofensius i intentant-ho més, sobretot amb la incorporació del porter. Crec que el més just hauria sigut un empat, les coses com són, però mira, l'acert dels jugadors a vegades et dona, a vegades et treu, i avui ens han donat molt. Sí.
A més, com deies, amb la baixa d'Àlex Llamas, que el veiem per aquí cuixejant, ara en parlarem, també la del Luis, amb aquesta expulsió dels primers minuts. Ha sigut un partit que al principi l'has vist perillar?
Doncs sí, la veritat, perquè en l'expulsió de Luis ens fiquen l'1-2, sí, i la veritat que ha sigut un atac i gol seu. Hem aguantat amb les 5 faltes com hem pogut. Ha sigut una primera part on ells mereixien més i hem fet un exercici de resistència que ja hem fet altres partits, però això no treu que ells pues, tenien molt de mèrit el que estaven fent. I la segona part, amb aquest passet endavant, amb atacs més simples, hem pogut arribar, hem tingut efectivitat i ens en portem 3 punts d'or aquí.
3 punts que us serveixen per recuperar la segona plaça, ficar-vos a 7 de l'IFAQ, quan ja van quedant pocs partits. Veieu el play-off cada cop més a prop?
Bé, el que veiem més a prop és la segona plaça. L'hem tornat a recuperar, la vam perdre, hem intentat mantenir-la. No podem pensar en el play-off sinó en mantenir la segona plaça, que costa molt d'aconseguir i no podem ser un ascensor, hem d'intentar consolidar-la, i aquest és el nostre propi objectiu ara mateix.
Setmana diferent per vosaltres, és setmana de derbi. Parlàvem amb l'Àlex i diu que tot i estar lesionat vol jugar. Com es viu una setmana així des de dins l'equip?
Doncs és molt especial, ja es nota l'ambient a tots, els jugadors ho viuen molt, tenen moltes ganes que arribi aquest partit, es nota l'afició o el club, tothom té ganes d'aquest dia, estic segur que serà un molt bon espectacle.
A més, bé, suposo que sí que ho sabeu, depèn de què es dongui el partit de Castellón, una victòria del club podria fer que la Pia descendís. Us fa especial il·lusió?
Home, i tant, al final és un derbi, crec que és un partit que si els baixem serà històric, quedarà escrit sempre a les pàgines del club i intentarem marcar una pàgina bonica a la història del Club d'Associació Sabadell.
Què treballareu aquesta setmana o què creieu que s'ha de millorar per afrontar aquest partit de la Pia?
Bueno, primer recuperar físicament els jugadors, perquè avui han fet un esforç brutal i ara hauran de recuperar, i demà pues, condicionarà l'entreno, està clar. Demà amb el vídeo pues, veurem la Pia què porta fent els últims partits, què ens trobarem i a partir d'aquí prepararem.
Doncs Jordi, que vagi molt bé i sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Un derbi a tot això que no ho hem comentat, però vaja, com és habitual en els últims anys, al carrer Garcilaso es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell dissabte a 6:45 de la tarda. I un últim apunt també de futbol sala, en aquest cas a la branca femenina, perquè el futbol sala Sabadell femení continua sumant de 3 en 3 i sense cedir al capdavant de la classificació. Aquest cap de setmana les de Xavi Muñoz es van imposar per un clar 1-6 a la pista de l'Estel Vallseca i continuen encapçalant la taula amb 5 punts de marge respecte al Mataró, que tampoc va fallar. Dissabte, a 6:45 de la tarda, les arlequinades rebran a casa a Cal Balsac el Sant Vicenç dels Horts, que és el 5è classificat d'aquesta divisió d'honor catalana. 3 minuts per arribar a les 2. Informacions en format més breu. Després d'arribar als quarts de final de l'Open de Nova Zelanda, Iker Pajares arrenca demà l'Open d'Austràlia. En aquest cas, puja la dificultat, ja que es tracta d'un torneig de categoria or. El seu debut serà a 11:45, hora d'aquí, davant Henry Leung, un hongkongès que ocupa la posició número 48 del rànquing mundial. Pajares, per la seva part, és el número 30. Així analitza l'esquaixista local el rival que tindrà demà.
Tu, primera ronda amb un jugador de Hong Kong, que l'última vegada vaig perdre contra ell, i bé, una primera ronda ja duríssima, molt igualada, i en cas que guanyés, doncs jugaria amb el cap de sèrie número 2 a 8 de final. Quedaria una miqueta més complicadet, no per res impossible. Al final està jugant un campionat de la categoria Gold, jugant els millors del món, està aquí, és el que requereix.
Com bé ha dit Pajares, en cas de passar aquesta primera eliminatòria, s'enfrontaria al segon cap de sèrie del torneig, l'egipci Karim Gawad, que ocupa la vuitena posició del rànquing mundial. En tot cas, això seria ja dijous. A tot això, curiositat, per cert, que hem vist a les xarxes, li han perdut l'equipatge a Pajares abans d'arribar a Austràlia i haurà de jugar amb una samarreta que li ha prestat un company seu de l'Índia. Imatge curiosa a les xarxes socials. En ciclisme, primera etapa en línia per David de la Cruz a la Tirreno Adriàtica, 192 quilòmetres entre Camaiore i Folònica amb arribada prevista cap a 3:15 de la tarda. Sobre el paper, dia pels homes ràpids del pilot. Ahir el ciclista sabadellenc es va estrenar a la contrarrellotge a l'Ido di Camaiore, 126è 53 segons del vencedor, l'excampió del món de l'especialitat Filippo Ganna. I la Joventut Atlètica Sabadell ha tornat del Campionat d'Espanya Sub-20 Short Track, una de les últimes cites de la temporada en pista coberta, amb un bagatge de 3 medalles. El més destacat a Salamanca va ser Pau Caparrós, segon en el triple salt, amb millor marca personal, superant per un centímetre els 15 metres. També van pujar al podi, en aquest cas bronze, dos habituals, Pol Molins en el 1500 i Fatou Diallo en el salt d'alçada. Ressaltar també el cinquè lloc de Max Peula en els 60 llisos, amb millor marca personal, 6:77. Ho deixem aquí, que ens quedem sense temps. Abraçada del Toni González a les vies de so, ara el Notícies Migdia, amb la Núria García. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.